12:14, tercera hora del Sant Cugat a Fons. És dilluns, toca analitzar la situació esportiva que ens deixa el cap de setmana. Ho fem a aquesta hora amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
Josep Maria Félez, president de la Penya Blana de Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
I Marc Lorenzo, espera en futbol femení, comentarista per Barça TV d'aquests partits, dels partits del femení del Barça. Molt bon dia, Marc.
Bon dia, Sergi. Bon dia a tots.
Abans de res, començarem repassant amb el Sergio. Bon dia també, Sergio.
Molt bon dia, com estem?
Quins resultats ens deixa la jornada número 9 de la primera divisió, Sergio?
Doncs molts gols, això seguríssim. L'Espanyol Màlaga, aquest sí que no té massa gols, 0-0, van empatar a Cornellà al Prat. El Betis València 1-0, va guanyar el Betis. Celta Depor van empatar 1, el Rayo Vallecano Barça amb 0-5 a favor del Barça. El Saragossa Sevilla 2-1 a favor dels de Saragossa. El Llevant Granada 3-1, l'Atlètic Getafe 1-2. Van perdre els de Bielsa, l'Atlético Madrid 3-1, el Mallorca Real Madrid 0-5 i avui es juga a les 9:30 de la nit al Valladolid Real Sociedad.
Aquesta jornada ens deixa gols, com deies, quants exactament, Sergio?
27 gols, que està bastant bé, són 3 per partit, que està prou bé. 4 victòries locals, 2 empats i 3 victòries visitants, amb les 2 més sonades, que són les del Barça i el Madrid, amb 5 gols cadascun.
Hi ha una dada, em sembla, que és relativa a les targetes. No hi ha hagut cap targeta vermella,
no,
senyors,
però...
aquesta jornada, i això no passava des de la jornada 1. Que aquell dia els àrbits devien estar més permissius, potser, entenc.
Sí, bastant contrari de la jornada passada, que en va haver-hi moltes.
Doncs 55 targetes grogues en aquesta última jornada. Que, ostres,
és... Tampoc és una xifra, no ens sorprenguem, no és una xifra molt elevada per les que acostumen a haver-hi amb tots els partits. El Pichichi, no cal que ho diguem, continua sent Leo Messi.
Amb 13 gols, després Ronaldo amb 11 i Falcao amb 10.
Doncs que vigili Cristiano, eh?
Sí, i el Zamora, Willy Caballero.
Sí, continua Willy Caballero, amb un 0,63% de gols encaixats per partit al porter del Màlaga. Què em destaqueu? Derbi gallec per començar, el partit que aquesta jornada s'ha emès en obert per Marca Televisió. Després de 5 anys es tornava a produir a primera divisió aquest derbi, que bé, va deixar un partit a l'entendre pels seus aficionats doncs atractiu, no? Després el futbol que puguin posar uns i altres equips ja és més discutible. El gol del Celta, no sé si l'heu vist, una mica de sort, algun rebot, i el Depor doncs amb Valerón distribuint una mica el joc va aconseguir finalment empatar a Balaïdos i no sé si potser fins i tot mereixia la victòria.
Jo destaco d'aquest partit, el poc que he vist és que diguéssim va ser una miqueta encallat el partit perquè és un derbi com sempre diem els derbis són així, i que el Celta, que pot ser visitant del camp del Barça, pues, va perdre un jugador per targeta dobles i em sembla que té un lesionat també, que això ho notarà moltíssim perquè tenia baixes.
Avui no hem tingut el Sergi Sánchez, president de la penya Bilbo Ondokoak, entre els nostres tertulians. L'esperàvem a ell, l'esperàvem al Mique Molina, al matí Sergio dèiem tant de bo avui tinguem els 5 tertulians. Què, Marc, bufes? És complicat, veus, eh?
Sí, no, ens hem quedat en quadre i sobretot els dos més importants avui, perquè eren els que ens havien de donar teca a la tertúlia, no?
L'Atlètic no arrenca, eh?
No arrenca, és
que 1-2 a casa amb el Getafe.
L'Atlètic aquest és totalment imprevisible.
Crec que em posaré a mirar els partits de l'Atlètic Club per veure què és el que passa. De moment només vaig seguint els resultats, però noi...
És totalment imprevisible, vull dir, et foten un partit que juguen més o menys bé, que dius, bueno, aquesta és la imatge que té que donar en teoria un equip del Bielsa, i després et fan. Jo no sé si aquí hi ha alguna cosa més, ja. Jo crec que això que diuen que els jugadors ja estan una mica farts i volen, potser hi ha alguna cosa d'això, ja, perquè si no, no s'entén.
Vols dir que volen fora el tècnic?
Jo crec que sí.
Jo crec que sí.
Ja estan fent el que es coneix com fer el llit, eh?
El famós llit dels entrenadors és i és...
Que és real, que existeix, exacte, encara que es digui que no, però existeix.
Sí, tant que sí.
Vull dir que jo crec que aquí hi ha d'això molt, ja.
Doncs que espavili la directiva, perquè l'Atlètic és 16è, pitjor ho té l'Espanyol de moment, però vaja, l'Atlètic és 16è i més a prop doncs, de la part baixa de la classificació que no de la part alta. Recordem que la temporada passada l'Atlètic va fer una campanya excepcional.
Excepcional, sí, sí, però és que amb el que deies tu de que espavila la directiva és que actualment les directives fer fora un entrenador no és gaire fàcil, eh? Costa molts cèntims. Bielsa té un caché bastant elevat, sí. I és qüestió de diners. Jo crec que l'únic que impedeix que Bielsa no estigui al carrer són cèntims. És a veure si podem que se'n vagi ell, forçar la cosa perquè se'n farti ell i se'n vagi ell i ens estalviem, vull dir que pot anar una mica per aquí.
Perquè tens el Llorente que està a la banqueta, surt quan ell decideix, i això, vulguis que no, ho farà bé o ho farà pitjor el Llorente, però És un home que en aquests moments és titular de l'Atlètic.
Diem que sorprèn la situació de l'Atlètic, però sí. Si fem una retrospectiva, la temporada començava ja amb molts incidents a la pretemporada. Recordem-ho, fins i tot una discussió de Marcelo Bielsa, que no havien acabat els operaris, les obres d'on volia que l'equip fes la pretemporada.
Gent de les obres, gent de la gespa també.
També encarregats del club, i amb Javi Martínez i Llorente en posició de voler abandonar el club. Finalment ho va fer Javi Martínez per 40 milions, si no m'equivoco, al Bayern de Múnich, on no sé si algú segueix com li estan anant les coses.
Va jugant
ara els últims partits, els primers no va entrar tant, però...
Va costar entrar, però ara està jugant.
Tampoc és un jugador, diguem, una peça important com era en el Bilbao, evidentment, però bé.
Anirà pujant.
Jo aquests 40, Llorente, aquests 40 milions jo... amb el Bilbao no s'han traduït en res. No hi ha cap tribuna nova ni cap jugador nou.
No, perquè jugadors bascos amb 40 milions no crec que em paguis que busquis un jugador que hagi de pagar 40. El pujaràs en tot cas de la cantera, molt ben fet també.
Home, jo crec que el Jaime Martínez en tot cas li anava molt millor al Bilbao que no al Bayern de Múnich, pel que s'està veient, perquè era una peça importantíssima en l'esquema del mig del camp de Bielsa, i aquest any es nota com aquesta peça, a part de tots els problemes externs que estan passant, que com dieu molt bé, jo crec que al final afecta, perquè el futbol és un estat d'ànim, i quan veiem el Bilbao ahir que la defensa era totalment unes bledes que deixaven només que el Gorka salvés el partit, perquè és que va ser increïble. Al final de la primera part el Gorka no va evitar una golejada de miracle, i això també és una mica l'estat d'ànim d'aquests jugadors, de que la cosa ha començat molt malament entre el tema Llorente i Javi Martínez, el tema Bielsa, que és un gran tècnic, però ja ho diu el seu nom de pila, no? El loco, perquè és que fa coses a vegades que no s'entenen massa, i després també allò, les filtracions del vídeo aquell, jo crec que també ha fet bastant mal, perquè és una cosa, vaja, que ha sobtat a tothom, i que algú li ha interessat en aquest moment per, com dieu, no sé si fer llit a Bielsa o donar un toc d'atenció a la directiva, filtrar aquestes coses que encara han embrutat més i han enrarit més un ambient d'un club que sembla que l'ànima està... doncs tot el contrari del que l'any passat, doncs, semblava que era un equip fort anímicament i fort al camp també.
Com ho dèiem, en Javi Martínez fora, queda el cas Llorente encara, que com diu el Josep Maria Félez, Bielsa decideix quan li dona entrada i quan no. La jornada passada, per exemple, n'hi va jugar i anava convocat, si no m'equivoco.
Sembla que no anava ni convocat.
I aquesta dius que va entrar uns minuts, no, Josep Maria?
Però va entrar al final del partit, no sé quin minut, però va entrar al final.
Jugador que també té les portes obertes a marxar, o ell se les ha obert.
Se les ha obert ell, i sembla que no es tancarà.
I gran jugador de futbol, que segurament haurem de veure en quin equip encaixa d'aquí en un futur.
Quan surt es nota, i va sortir i ja va fer una rematada de cap que va salvar el porter del Getafe, però que era gol, pràcticament. Va sortir el camp de l'Espanyol i va marcar un gol la primera que va tocar. O sigui, quan surt Llorente és perill en atac assegurat, surti el minut que surti, però clar, hi ha aquests problemes que...
No, digues.
No.
Volia comentar...
No, Sergi, ja dic...
No, volia comentar, en tot el que estem comentant ara mateix de l'Atlètic, la culpa llavors es podria enfocar amb algú, o és una mica de tots, pel que estic veient, perquè Bielsa per una banda també tira pedres als jugadors, Llorente, Javi Martínez. Ostres, aquí no és, diguem, és Bielsa el culpable, veure, que és el que molts...
No, per mi hi ha una confrontació aquí clara, entre entrenadors, jugadors, els directiva per un cantó que volen mantenir una autoritat. Jo crec que és problema econòmic, simplement.
Problema econòmic.
Vull dir, no crec que hi hagi més de la continuïtat del Bielsa és aquesta. I aleshores, clar, a l'hora de donar culpables, culpabilitzem a tots. Perquè els jugadors, en part, són els que estan posant el club en la situació que està, esportiva. Vull dir, si estan a baix i estan malament...
Però podrien donar més, això està clar.
I jo crec que poden donar
més. I ho han donat, la temporada passada, ho han demostrat.
I aquesta temporada han donat
la primera volta. Té un límit a primera volta i ja està.
Sí, però llavors pot ser massa tard.
Culpables són tots, però és més fàcil fotre fora l'entrenador i deixar els jugadors, lògicament, com sempre.
És que en el fons, si vas a mirar, perdona, Sergi, l'únic que tenen és el Jaime Martínez, la resta de jugadors són els mateixos, l'André Herrera, el Muniain, el Susaeta, el Llorente, el Iraola...
Però és que ni que marxessin els dos, tampoc, vull dir, ja. són molt importants, sí, però sí. La resta de l'engranatge hauria de funcionar igual de bé, o semblant, almenys.
Sí. No al nivell que estan ara, que és per baixar segona, quasi. Es veu un equip mort.
Però és trist, a veure, es troben amb un entrenador que és molt especial, per no dir la paraula loco, com li diuen, que és raro, és un entrenador raro, que és molt bon entrenador, perquè ho és molt, que els seus equips practiquen un futbol maco, que agrada, però que té una forma, la seva actitud, jo crec que és més la seva actitud cap als jugadors, cap a les persones, el seu tracte amb les persones i així, no acaba d'arrullar, no acaba d'arrullar, perquè veure una persona que està per la banda amb el cap baix, anant amunt i avall així com estressat amb els partits, que les rodes de premsa no aixeca el cap de la taula, que està parlant i amb el cap està baixat mirant a la taula, clar, això és que té un problema. No és una persona normal que actuï de forma normal amb les relacions, un problema amb les relacions,
sí, sí, sí.
No professional, amb les relacions. Jo crec que aquí està tota la cosa, la qüestió és aquesta.
No podem evitar quedar perplex quan veiem, exacte, els moviments, les accions que fa Marcelo Bielsa. Baixem a la UCI, si us sembla, a 19è de 20 equips que conformen la Lliga de Primera Divisió, l'Espanyol, que va empatar a casa amb el Màlaga, un equip difícil de fer-li gols, pel que s'ha vist al Màlaga, només n'han encaixat 5, és l'equip que menys gols ha rebut, ho dèiem, per això Willy Caballero és ara mateix al Zamora, però un partit que es veu que va ser d'allò més desastrós, eh?
Bé, jo crec que és un bon resultat per l'Espanyol davant d'un Màlaga. Màlaga ho està demostrant els resultats, que està dalt de tot. Jo penso que el resultat no ho pot demanar més a l'Espanyol.
A veure, és un resultat que en altres circumstàncies a l'Espanyol tindria que donar-lo com a positiu. Un bon resultat.
Sí, perquè parlem d'un equip Màlaga, Champions al Màlaga, exacte, recordem-ho.
I que està jugant molt bé.
9 punts a la Champions.
Que no està dalt per casualitat, sinó perquè està jugant bé. Però, clar, amb la situació que està l'Espanyol, és un mal resultat perquè l'Espanyol necessita punts i no un, necessita tres.
I l'Espanyol també té un cas, cas Llorente, un Javi Martínez, no, que ja és fora de l'Atlètic, però té un cas Llorente que és Simao, eh?
Simao, sí, sí, sí.
Atenció, perquè
gravíssim, eh?
Simao Sabrosa es torna a quedar fora d'una convocatòria i el missatge de Pochettino va ser molt clar. Qui no estigui a gust en aquest equip té les portes obertes. Ja ho va fer amb Kameni, el va deixar una temporada assegut a la grada. I sembla que amb Simao les coses, si no canvien, podrien...
Però que el cas és més greu perquè aquest l'ha fitxat ell, aquest l'ha fitxat ell. Per tant, aquí vol dir que el jugador ha vingut a passar el rato aquí i a dormir-se una miqueta als llaurers i aleshores l'altre no l'accepta.
Però com entenem? Jo entenc que potser Simao arriba aquí i es troba un tècnic que no és el tècnic que ell esperava. Potser no li agraden les maneres de fer de Pochettino, té en compte que ell és un jugador veterà, podríem dir, perquè té una certa edat, ha passat pel Barça, ara jugava al Besiktas, va estar a l'Atlètic de Madrid... I ha volgut potser una mica agafar el vestidor i dir anem a fer el que jo vull i no escoltem tant el tècnic?
Jo crec que és un jugador que es creia que venia aquí amb galons. I el Pochettino li ha tret els galons, només d'entrada li va treure els galons. Aleshores, la situació ja canvia d'ell, la seva actitud davant de, el que dius tu, de ser ell el líder de l'equip, el que porta la gent endavant i així, pues, no li han donat aquesta opció. Però jo, a part, aquí vull fer una puntualització. Vull dir, el Pochettino no fa moviments raros, no mira el terra i així, però també és un personatge força raro, eh? Amb les seves relacions amb els jugadors. També sí, ho és, perquè el cas que explicava de Kameni, afegim el Javi Márquez,
el d'Álvaro Vázquez,
gent que ha marxat. És un entrenador una mica obsessiu, eh? Que quan s'obsessiona amb un jugador... Exacte, quan s'obsessiona amb un jugador, a veure, jo puc entendre que dius, aquest va una mica de sobrat, frenem-li els peus. Però un equip com l'Espanyol, prescindir de certs jugadors per qüestions personals, de puntillo personal, jo crec que no s'ho pot permetre. I el Pochettino és un entrenador que funciona bastant així, eh? Que ho ha demostrat durant molt temps.
Va entrar a netejar l'Espanyol una miqueta, diguem així, però clar, em pots netejar, però no amb certes personatges, certs jugadors, com cas és el cas més fregant, és el d'Álvaro Vázquez, que és un jugador
no
que
pots
no tenia que haver sortit mai d'aquí.
Un club com l'Espanyol no pot prescindir de segons quins jugadors. S'ha d'aguantar, has de deixar-te una mica tus pantalons, afujar-los i deixar que et baixin una mica.
Clar, però és que en aquest sentit, el primer any del... No vull pontificar en aquest sentit, però el primer any del Barça de Guardiola... Evidentment el Guardiola amb l'Eto'o no és que tingués la millor raça del món i l'Eto'o jugava cada partit,
sí.
Tot i que no, tot i que segurament no s'aguantaven, però aquí el teníem.
Inclús amb Libre, dins del que era ja domar Libre en aquelles circumstàncies, jugava i encara i va sortir a final de temporada, que després ja es va despatxar a gust, però ja va ser quan ja estava fora del club. Però vaja, és que el que passa a l'Espanyol és que dins es veu com es maten, és a dir, i ningú surt a tapar-ho, no? Perquè els drets bruts a vegades s'han de rentar dins de casa, però és que els és igual. Surt l'altra vegada el Cullet, crec, amb l'Álvaro Vázquez, quan va dir que denunciaria el club per no cobrar, i encara, en comptes d'intentar, doncs, com es diu en castellà, apaciguar una mica la situació, encara va amenaçar-lo de que compta que si fas una denúncia, algun pas endavant amb aquest tema, tindràs conseqüències. O sigui, clar, i és una amenaça sobre amenaça, i això la gent que ho veu, ostres, no dona una imatge molt bona.
Fixeu-se que per exemple, a mi no m'agrada enjudiciar el tema espanyol perquè precisament per la meva condició de barcelonista, no? Però és tot el club estem parlant de tot el club el que està passant, des del primer equip, consell directiu, futbol femení, el juvenil, no està funcionant la cantera espanyola, no està funcionant res, i aleshores aquí és un producte, em sembla que és tot el club, eh?
Jo he tingut una conversa que l'he tingut perquè, bueno, per la meva relació professional he tingut durant molts anys una relació molt directa amb l'Espanyol, que he estat fent informació de l'Espanyol molts anys, i jo sempre ho he dit, que l'Espanyol fins al dia que no assumeixi un paper, que faci una aposta com va fer la Real Ciutat el seu dia, com ha fet l'Atlètic de Bilbao i Manté, de dir, bueno, a veure, jo sóc un club modest, m'oblido del Barça, faig feina de cantera, intento treure un equip i muntar un equipet més o menys decent amb la meva gent i així. Fins que l'Espanyol no faci aquesta aposta, que vulgui emmirallar-se amb el Barça, amb el que té al costat, el Madrid i així, no, a veure, siguem realistes, l'Espanyol és un club que per potencial de socis i tot és un club modest. I el dia que assumeixi això i actuï com a club modest, que no té res a veure amb que sigui històric o no històric, perquè llavors sortiran els pericos i diran, oh, que som història, que no sé què, que 1900, no, i això ho accepto. Però vull dir, que assumeixis on estàs és quan l'Espanyol es pot fer un club gran, l'Espanyol i qualsevol altre club. Els clubs han d'assumir el seu paper, la seva situació, quin potencial tenen al darrere, què tenen i així. En el moment que tenen això assumit, a veure, amb això quin rendiment podem treure, quin profit podem treure, explotem això, explotem-ho altre, explotem-ho altre, que és el que podem explotar, no? A veure, embrancar-se en un camp nou, amb tots els meus respectes als espanyolistes, amb un club com l'Espanyol és una autèntica bestiesa, és una barbaritat.
Però és que a part del
tenir un camp, no tenir un camp que pagues una misèria que és quasi simbòlica, sí, que el tens cedit. Que els problemes d'aparcament que deien, ui, és que pujar a Montjuïc, pujar a Montjuïc, pujar a Montjuïc és molt millor que anar a Cornellà actual, molt millor, d'accessos i de tot. I el que em diu el contrari, doncs ho sento, no estic d'acord, que s'enfadin, m'és igual. Però ha sigut una bestiesa i ha sigut un dels grans problemes de l'Espanyol, amb la situació que té ara. El dia que l'Espanyol assumeix el seu paper real, l'Espanyol es pot anar fent un club gran. Però fins que no ho faci això, aquest paper, no ho aconseguirà.
No, és que a nivell esportiu estic passant d'acord amb el que dius, Jesús, i a més afegeixo, a nivell esportiu va molt a cop de fer parxes, és a dir, amb el tema Coutinho, ara és Longo, després, no sé, els fitxatges de Dátolo, Pandiani, Stuani, és a dir, són jugadors que et venen per fer un parxe i fora, és a dir, no són apostes d'una direcció esportiva que vol fer un equip de a mig termini o llarg termini, és a dir, van a cop de, no sé, de timó, no? I sense un rumb fix, és a dir, crec que s'han de centrar una miqueta, jo ja parlo a nivell esportiu i del primer equip de l'Espanyol masculí almenys, una mica centrar una mica cap on volen, quins objectius volen i com es pot treballar des de la base ja i no anar aquests cops de timó que van enmig de la marea que els està marejant i l'únic que els farà serà al final acabar enfonsant-los.
I que malvenen, perquè jugadors que podrien treure un rendiment, un jugador que el mateix Álvaro Vázquez, en vez de ser de l'Espanyol sigués del València, haurien pagat 10 milions per ell, com a mínim, o 15. Però surt de l'Espanyol i en paguen un i mig.
Un jugador internacional amb la sub-21, sí. És un referent a la sub-21.
Ara, clar, si tu mateix ja dius, ui, tu et fotrem a fora perquè ens denuncies, a veure, està reclamant els seus drets, sí, que el món del futbol ja està boig, també. Està reclamant els seus drets,
totalment,
a veure, vostè
totalment legítim, el cas sobretot d'Álvaro Vázquez. Hem sentit ja els senyals horaris de 12:45, el superem en 2 minuts. Si us sembla, repassem classificació de com queda la primera divisió de cara a aquesta jornada número 10 que ens arriba la setmana vinent. El Barça és líder, segon l'Atlètic de Madrid, que continua, atenció, empatat a punts després d'aquesta victòria per 3-1 davant l'Osasuna, va tornar, em sembla, a sucar, com es diu, Falcao, no, sí. Amb un golet,
sí.
Màlaga tercer, atenció al Màlaga, que està jugant Champions, normalment els equips modestos, excepte la temporada passada, potser podríem dir l'Atlètic Club de Bilbao, a demostrar que es pot compaginar estar a la Champions i estar a la Lliga mantenint-se a dalt. El Màlaga és tercer ara mateix, per davant del Real Madrid, que és quart, amb un punt menys, 17. En zona UEFA hi trobaríem el Betis i el Llevant, dos equips que, si mirem la temporada anterior, també estaven situats a aquesta part alta de la classificació, per tant una bona feina s'està fent en aquests dos clubs.
I el Llevant està jugant competició europea també.
També, exacte, Europa League. Després trobem 7è el Sevilla, 8è el Getafe, 9è el Saragossa, per davant del València, que és ara mateix a la de bona posició, Mallorca, Valladolid, Celta, Rayo Vallecano, la Real Sociedad 15ª, només amb un punt per sobre de l'Atlètic Club de Bilbao, per tant diem que a l'Izama les coses van malament, però a Noeta, al costat, tampoc és que acabi l'equip de mirar cap a la part alta de la classificació. El Granada és 17è i ja en posicions de descens Deportivo de la Coruña, Espanyol i Osasuna. Com deia el Josep Maria, la setmana que ve el Barça juga amb el Celta de Vigo. i no sé amb qui ho fa el Madrid, no sé si...
Amb el Saragossa a casa.
Amb el Saragossa a casa.
El Bernabéu.
Bé, doncs dos partits que s'haurien de treure sense problemes. Anem a parlar, si voleu, del partit que deixa aquesta jornada. Els partits, vaja, de Barça i Madrid. Dues victòries com a visitants per 0 gols a 5. De fet, Sergio, has dit que hi havia 3 victòries, em sembla, de visitants aquesta jornada.
Sí, del Getafe, el Barça i el Madrid.
Que exacte, la del Getafe deu ser la tercera. Què us va semblar el partit del Barça?
Bé, jo volia...
Partit molt vistós, no?
Sí, jo volia significar que una cosa molt important que fa dies que se'n va comentar, veig que va sortint, que la gent no diu res, és de que el Cesc s'està fent de Xavi. Cesc s'està fent de Xavi, l'està preparant per aquest lloc, està claríssim, pensem que és el que porta més rècords d'assistència i tot ja, vull dir que està buscant una miqueta la substitució d'aquest home, que és el mitjor camp que ja jugava l'Arsenal, ella gens.
Saps quan ho veig molt clar jo, Josep Maria, a finals del partit, traient una pilota després d'un córner, fent la mitja volta aquella que fa el Xavi, correcte, la fa Cesc, en camp propi, correcte, i comença a moure el joc. Fa falta un successor de Xavi Hernández, que té ja la seva edat, i podria ser a la perfecció Cesc Fàbregas. Tant de bo aquest rol el pugui agafar i fer-ho igual o millor que Xavi.
És que quan es fitxa el Cesc... I a la vegada veig que el que es havia dit sempre, i això ja va de molts anys, penso que el Tito Vilanova, i no es desmereix el Guardiola ni moments, el Tito Vilanova és més estratègia que el Guardiola.
Sí, aquí anava a puntualitzar. Ja. Sí,
està claríssim, passa que ara sembla que vulguem dir el Guardiola no servia, no.
No.
És, però
Guardiola,
però penso que...
quedarà la història del Barça per sempre.
Jo crec que sí.
Vull dir, no, però el Tito Vilanova el que ha demostrat és això, vull dir que té més estratègies, més camp, més diferents formes de jugar.
Més sortides, perquè, potser, no?
Exacte, més sortides.
Ara utilitza les bandes...
Exacte, vull dir, va canviant una mica, segons com està el partit, va canviant. El partit del Rayo, jo no ho vaig veure, la veritat,
sí, però.
Per el que he llegit, va començar d'una forma i va acabar d'una altra molt diferent. Vull dir, deia que no podia entrar i començava jugant més directe.
A centrar el Busquets i a mitjà camp el Som, que quan normalment ha sigut aquests partits, ha sigut tot al revés. Ahir al revés, perquè també vol dir que estudia els contraris, també. Això és important, no.
Sobretot les variants que té a nivell tàctic i a nivell de jugada, que és, per exemple, una pilota ensajada a pilota parada, com va ser, crec que el dia al Celtic, que va ser una jugada cuinada, de laboratori. Sí. Això mai ho havíem vist aquests 5 anys, pràcticament, amb el Guardiola. És a dir, una jugada a pilota parada, quasi mai havia sigut una jugada d'estratègia tan clara com la que vam veure l'altre dia amb el Celtic. I després també el Cesc, que dieu, sí, però té una variant molt bona, o que diferencia amb el Xavi, que és que té una arribada brutal, és a dir, de segona línia, cosa que el Xavi mai l'ha tingut. O sigui, no l'ha tingut tan pronunciada, aquesta arribada que té el Cesc des de darrere. És a dir,
té més arribada que el Xavi.
Exacte, és a dir, en la posició de 4 pot
també
complir...
També el paper del Xavi ha sigut sempre més de passador
de
i
control,
així. Jo no crec que no tingui arribada, perquè en el moment que el Xavi ha volgut arribar, ha arribat i ha arribat en condicions demostrant que té arribada.
I fins que a més no va dir el contrari, les faltes eren seves.
Clar.
O sigui que arribada i saber fer gol sap...
Jo crec que sap,
però si mires la trajectòria,
no,
el Xavi
no
ho ha exercit mai, i el Cesc ho té ja des de l'ADN, des de que jugava el cadet, ja es veia que sempre arribava i marcava golets, o sigui, jugant de 4, que és una posició que no acostuma a ser un jugador golejador. Però jo crec que també, per acabar, lo del Tito està clar, és a dir, el Pep Guardiola, sabent molt també quant a nivell de futbol tècnic i tàctic, era més psicòleg que el Tito, i Tito és més, o sigui, sent un bon psicòleg també, però és més, potser, en quant a la vessant més tàctica, és a dir, més treballar més la verticalitat del Barça, que no estava tan treballada, les bandes, és a dir, ha anat evolucionant d'aquest futbol de Guardiola.
També aquí hi ha una cosa, vull dir, jo crec, a veure, el Guardiola agafa el Barça, posa un sistema de joc, una forma de jugar, que en principi sorprèn, que és novedosa, que funciona, i que funciona durant un temps. A veure, a base de jugar d'una forma et pot donar rendiment, però clar, els altres també et van coneixent i et van veient, i aleshores jo crec que el Tito ha tingut l'habilitat aquesta de dir, vale, aquest sistema funciona, però hi ha moments que es trava el partit perquè els altres no deixen que funcioni.
Correcte.
I com que no deixen que funcioni perquè ja saben la forma de frenar-lo, perquè van veient exemples d'equips que els ha sortit bé i així, aleshores el Tito ha tingut l'habilitat de buscar alternatives.
Sí, però
jo crec que si hagués continuat a Guardiola, jo crec que també hauria buscat les alternatives, per dir, bueno, aquest sistema no és que s'estigui esgotant, però hi ha moments que es té que desembossar.
Però em recordo que el Guardiola precisament se li deia, per desembossar aquest joc que dius, Jesús...
No. Però això ho deia en quan, l'última temporada?
Sí,
Els quatre anteriors no, ningú no, dubtava.
Clar, perquè el Barça entrava pel mig perfectament, però clar, quan ja li tenien agafada la
mesura... Però és que jo.
Clar, és a dir, i ara el Tito s'ha vingut dir, no, pues no només entrem pel mig, clar, també entrem per les bandes, i aprofitem els laterals, el recorregut dels laterals.
Que jo crec que Guardiola, dir, que també és un gran entrenador, jo crec que hauria acabat buscant també alternatives.
Hi ha que destacar, molt, molt important, és que el Guardiola va tenir un mèrit, que és buscar el Tito Vilanova. Això va començar perquè va buscar un paio estupendo. I el Tito Vilanova ha fet el mateix amb el senyor que té al costat allà sentat, que es diu Roura, que ha sigut una patata més grossa jugant a futbol, no us ho podeu imaginar.
Sí, sí, ho recordo.
Però els grans jugadors com Kuala i Stefano Garcia, un dos dels millors futbolistes del món, han sigut un patates com a entrenadors. Cuidado. I això sembla que té...
Era un extrem, més... no? Un extrem dret, potser, era? Qui? El Jordi Roura?
Sí, jugava tocat a la banda. Jugava a la banda, sí, sí.
Pare... Sí, però més interior, no? Sí,
més interior. Recordo, sí. Però està molt tirant a la banda, però era interior, sí. I, però era un dolent, era dolentíssim, jo ho recordo, perquè l'he vist. Molt dolent era, eh?
Nosaltres no l'hem arribat a veure.
No, Marc.
No, i no es va ser gran,
Sergi, jo tampoc.
No.
Escolteu, entrarem ara a Madrid molt breument, no sé si algú vol dir alguna coseta. 0-5, dos gols d'Higuaín, dos de Cristiano i un de Callejón, que li donen aquests minuts al final. A banda del Sergio, que em sembla que l'actuació del Fontàs no el va acabar de convèncer, com tampoc el Joaquín Caparrós, que el va canviar al descans. Alguna cosa més a dir-hi?
Jo veig que és que va jugar una posició que
és que no,
és que jugava,
no hi era.
No hi era, exacte.
No hi era, no hi era.
A més, un mitjocamp del Madrid, eh? Madrid no té qualsevol cosa de mitjocamp.
Clar. Exacte, no, és que no hi ha massa, i sobretot el segon gol se li deu molt al Llautó, el pobre, que tampoc és, no és assenyalar-ho, però ostres.
Partit sense vida, no? Sense història, on es veia que a poc anirien caient gols del Real Madrid i que sumaria els 3 punts. Abans de tancar el Barça, Montoya, deixeu-me que comenti aquest nom. Hi ha jugadors que es podrien destacar qualsevol dia o que no ho fem, però per exemple ho diem sempre, Sergio Busquets és una peça fonamental en aquest Barça, és un jugador que fa uns trossos de partit. Montoya juga a la banda amb cap, que és el que li falta a Dani Alves.
Sí.
Dani Alves és un jugador d'instints, en certs moments boig.
I potència física.
I Montoya sap quan hi havia lliure per pujar, quan ha de guardar la seva esquena, i vaja, els que seguíem el filial sabíem que estava coent-se un molt bon lateral dret, que tant de bo no li passi res, les regions el respectin, i pugui ser lateral dret del Barça per molts anys.
Sí, que li està posant les coses difícils amb el Dani Alves, la tornada del Dani Alves. Amb lògica ha de tornar, com sempre tornen els grans, però no ho tindrà fàcil, no.
I una coseta a afegir també, que és que s'entra millor que l'Alves, eh? És a dir, assistir...
És que ho fa tot perquè pensa,
és a dir,
jo crec.
És que l'Alves es passa de sempre, la centrada sempre l'envia al quart corner.
Dani Alves fa 50 centrades... 49 dolentíssimes i una espectacular.
I una espectacular, però,
sí, que potser hi entra directament.
Correcte,
sí, correcte. Però que els altres se'n van sempre passades que no arriba ningú company.
O la tercera grada.
A l'altra banda, només hi pot arribar Jordi Alba, que és una moto.
I ja està.
I que també, sí, quins partits està fent Jordi Alba, l'assistència a Xavi em sembla magnífica, també la rematada que fa Xavi, llançant-se al terra, però la visió que té de posar aquestes pilotes més enrere de la punta penal Jordi Alba és excepcional i va molt bé en aquest
pas. I la que va fer Montoya també, que la va posar el Messi. És a dir, perfecte. Però,
no traguem mèrits per això el Dani Alves. El rendiment que ha donat al Barça des que va fitxar
que ara
està al 300%, eh?
Està vivint un moments dolents, llavors l'altre s'ha aprofitat d'aquesta situació.
S'ha aprofitat de la situació.
Ara que vol salvar l'Alves, el Jesús, de fet, a veure, també exacte, no anem a treure mèrit a Dani Alves, a tots ens agrada molt. No ens agradava quan jugava al Sevilla, per una mica la seva forma de ser. Exacte, això ho defineix molt bé. Ha sortit aquesta setmana unes filtracions d'un agent FIFA que deia que Guardiola havia demanat, segons ell, vendre Piqué, Cesc, Villa i Dani Alves. Precisament és un dels quatre noms. No donem cap importància, no?, aquestes declaracions.
Hi havia alguna cosa, eh? O sigui, alguna d'això sí que, per exemple, amb el Piqué hi havia alguna cosa, eh?
Són noms que quadren, sí, potser, sí, si ens quadren, posem a mirar, sí, Dani Alves ja s'ha acabat una etapa bona.
Amb el Villa ja no ho sé, perquè, però amb el Piqué i el Dani Alves hi havia alguna cosa, sí.
Amb el Villa, tenen en compte la lesió, a mi no em quadra gens ni mica, no.
No. Perquè si que hagués, vulguis fora?
Si hagués jugat i hagués donat un mal rendiment, encara s'entén que el vulguis vendre.
Però
si no ha jugat, què has de dir?
Jo el que puc entendre de Villa és que és un jugador que ja ha donat els seus millors fruits. Ahir m'agradaven molt les declaracions que feia Andrés Iniesta, que deia que, per cert, avui fa 10 anys que va debutar Iniesta amb el Barça. Deia Iniesta que espera continuar al Barça, espera retirar-se aquí, sempre i quan ell vegi que dona la talla per estar en un equip com és el Barça. Que això, recordem, ha passat amb jugadors que haguéssim agraït que haguessin abandonat un any abans potser el club. Recentment, per exemple, jo recordo Luis Enrique, que a la seva última temporada, si esteu d'acord amb mi, s'arrossegava pel terreny de joc.
A veure, Pujol, Xavi i Iniesta són jugadors que crec que ells mateixos ho diran, eh? penso que són tres jugadors que diran fins aquí he arribat, penso.
De totes formes, jo crec que el Villa no ha arribat encara a l'extrem que apuntes tu,
Tu creus, Villa, de moment està demostrant que ha sortit de la lesió bé, sí,
ha tingut la lesió, tota la raó, les dues lesions que han llaçat, però jo crec que el Villa és un jugador que jugant 15 gols com a mínim te'ls farà. Sí. Com a mínim.
Si remata de primeres com l'altre dia, la clava dins.
Segur, segur.
Amb els seus 4 o 5 orsais directes cada setmana, cada partit.
Ens hem entretingut avui molt, ja està bé, parlant de l'Atlètic Club i de l'Espanyol. Fem un repàs molt ràpid a la segona divisió. Derrota del Barça B contra el Recreativo de Huelva, van sobrar els últims 6 minuts de partit.
Sí.
Deulofeu va tornar a ser substituït per Eusebio al descans, si no m'equivoco.
Sí.
Bé, el Barça B, tot i això, és 8è a la classificació. Entenem que es mantindrà doncs, guanyant, perdent partits. Eusebio potser no és el tècnic ideal, aquí podríem discutir un altre dia, Josep Maria.
Vaig estar en directe aquest partit, vaig estar en directe i, en fi, jo no sé, passa alguna cosa amb el Deulofeu, passa alguna cosa, suposo, i bé, el Racing, el Recreativo de Huelva és un equip de primera divisió, està claríssim, i va ser superior, però és que el Barça va jugar molt malament en defensa, obert i molt alegrement, penso que va ser això aquí.
Mirem els altres equips catalans, el Girona va guanyar 3-1 al Numancia, tot i que havia començat perdent, ara m'apuntava el nostre tècnic, el Raúl Orgales, que va fer el Sant Quatenc Benhal, tercer gol,
sí.
I el Sabadell va empatar contra el Còrdoba. Bé, quart el Girona, de moment inexpugnable, a més a Montilivi ho ha guanyat tot
ho ha guanyat.
El que ha jugat, el Barça bé, com deia, més
ha empatat un partit a Montilivi,
i el Sabadell d'Ubé.
Un partit empatat.
Sí. Exacte, no ha perdut,
no
cap
ha perdut
partit.
Cap, no.
Correcte, Josep Maria, bona apreciació. Repassem el Barça femení, bé, la Lliga femenina, que per això tenim també aquí amb nosaltres el Marc Lorenzo. Ha tornat, Marc, la Lliga Femenina després d'aquesta aturada per els partits de seleccions.
Sí,
recordem que teníem la selecció espanyola que havia disputat amb Escòcia partit d'anada i tornada. Fes-nos un breu de com va acabar la cosa. Sabem que es va classificar Espanya, allò in extremis, i amb molta alegria, amb un gol de Vero Boquete.
Sí, és un d'aquests partits que enganxa a qualsevol i que li va fer un favor molt gran al femení, no? En general, el futbol femení va marcar Vero Boquete el minut 121 de la pròrroga, és a dir, l'últim minut, quan ja havia fallat un penal un minut abans i semblava ja sentenciat. El partit i l'eliminatòria passa a l'Eurocopa del 2013, que jugarà l'any que ve, a Suècia, i que és la segona que jugarà en la història la selecció espanyola femenina, després de l'any 97, que ja ha plogut bastant.
Vero Boquete juga a Suècia, a més,
juga al Tireso de Suècia, sí. Aquest any va al tancament de la Lliga Americana, de fet, i ja estava al Philadelphia Independence, però va haver un tancament de la Lliga Americana, un lockout, per culpa d'un equip que és el Sky Blues, que és on estava Adriana Martín, també, que no, per un problema jurídic, l'empresari, perquè ja són tots propietat d'un senyor i que posa els diners, no va tenir un problema jurídic amb el seu club, l'Sky Blues, i no va poder competir, en quan la Lliga quedaven 5 equips, van decidir fer un lockout de la Lliga, i de moment s'ha quedat tancada i ja només la Lliga Universitària. Ibero va anar cap al Tireso, juntament amb Marta, la brasilera del Santos, que també va tancar per culpa de que Neymar li van pujar la clàusula i el sou, i van tenir que fer fora a l'equip femení de futbol i a l'equip de futbol sala.
Ostres.
Llavors, les dues estan ara a l'equip del...
Això passava la temporada passada, sí, sí, per un jugador
sí, sí.
Que de nom porta Neymar, es va tancar el futbol sala i el femení.
Sí, això està en el meu bloc de futboleres, precisament del Mundo Deportivo, i alguna crítica va rebre d'algun seguidor que no li va agradar, però bé, és la realitat, és a dir, no em vaig inventar cap notícia, és a dir, és així i està contrastadíssim.
Sí, les coses van passar i a dia d'avui aquesta és la situació. Neymar té el sou que volia o que gairebé hagués volgut.
I les nenes del Santos, que a més havien, des que va sortir el Santos femení, han estat sempre al final de la Copa Libertadores, han estat sempre a dalt de tot, doncs
és igual, perquè has de donar un rendiment tan bo, si després passa una cosa així i et fan fora.
Tu volia matisar dues coses. És una que el Miqui no hi és aquí, però al cap de setmana es va fer la trobada de la penya al Manchester a Malgrat.
Sí, fèieu un quadrangular, no?
Un quadrangular, que va anar a la penya a Sant Cugat, a la penya al Manchester, la penya dels Gaditanos i el puff d'ell on és allà és el
de l'Eric Cantona. A Malgrat, sí, sí.
Va anar bé?
Va anar molt bé, va anar perfecte.
Podem dir qui va guanyar?
Va guanyar la penya blaugrana, sí.
Tornem ràpid.
Per això tenim aquí avui el Miqui Nú.
Per això no l'ha vingut avui el Miqui, el president de la penya catalana.
Celebrar que la FIFA ha reconegut l'Ojo del Con. pel Mundial de Clubs.
Ah, no ho sabia.
Ah, sí?
Sí, sí, es començava per posar primera vegada el Mundialet de Clubs, ara, dels... De,
el que hi hagi un cop acabada la temporada.
Molt bé.
Gran pas per la humanitat.
Gràcies a Déu.
Marc, l'equip de Xavi Llorenç, les noies, el femení, van guanyar 0-3 al camp de la Real Societat.
Sí, senyor.
Aquest partit el vas poder seguir, em sembla, per la ràdio,
per tu? Per la ràdio del Donosti, que per sort el donaven en castellà, en aquest cas, perquè si no, no m'hagués pogut entrar a res. I sí, sí, bé, un partit molt plàcid pel Barça, amb un equip com la Real que no... que, bueno, que no li va presentar massa problemes, van marcar Carol, Sonia Bermúdez i Virginia Ru, Virginia Ruaneta, Torrecilla, perdó, sempre se me'n va al tennis, la Virginia. I l'Espanyol que va punxar a casa amb el Llevant, 1-2, i el Bilbao també, al camp del Huelva, 1-1.
No va passar de l'empat.
Amb la qual el Barça, doncs, remunta posicions, és que està cinquè, a un punt del Huelva, que és el que rep aquest dijous a la Ciutat Esportiva del Barça. Per tant, podràs...
Exacte, aquest dijous, t'anava a preguntar, és Lliga?
És Lliga, sí senyor.
Lliga entre setmana, eh?
Adelantat perquè és el pont, sí, dia 1. Vale.
Doncs aquesta és la informació del femení. Falten 10 minuts ja pel punt de la 1, hauríem d'anar tancant, si no el Fabri ens matarà si no té el seu concurs. Tenia preparat també alguna notícia de futbol internacional, parlar del Manchester, com que no ha vingut el Mique, no ho hem fet, però vaja, el Manchester va guanyar per 2-3 a Stamford.
Amb polèmica,
vaig llegir que sí. Només va faltar l'àrbitre anar a celebrar el gol amb Chicharito.
Sí, sí, ostres.
El darrer gol,
sí,
no?
Sí, va ser un sai claríssim i a Itàlia també, la Juventus també, eh? Sí, els dos aquests equips forts, ja s'ha parlat moltíssim en aquests moments al diari. El Chelsea va fer una reclamació al comitè d'àrbits perquè es veu que hi ha alguna cosa més aquí que...
I també dues notes molt negatives que ens deixa la jornada: l'actitud de Gessé, el pitxí de segona del Madrid Castilla, que va ser expulsat en el partit davant l'Sporting. No sé si heu tingut l'oportunitat de veure les imatges. Agredeix a Gregory amb una patada des del terra.
Insulta l'àrbitre al túnel de vestidors.
Insulta l'àrbitre i abans, Marc, d'anar al túnel de vestidors, llança una escopinada també a un jugador de l'Sporting. Va demanar disculpes a través del seu perfil de Twitter, però vaja, actitud al terreny de joc molt lamentable d'aquest jugador del Madrid Castilla. I si anem a l'Argentina, es disputava el Superclàssic entre Boca i River a l'estadi de River Plate, que va quedar amb 2-2. Havia començat guanyant 2-0 River Plate, i això va fer, atenció, que aficionats, coneguts, ja ho sabem, les Barres Brava a l'Argentina són gent molt perillosa, mateixin de dos encarregats de seguretat. Els van llançar escales avall, sabem com són els camps argentins, i vaja, a causa de rodolar, dos morts, també altres ingressats a l'hospital. El cap de setmana també ens deixa aquestes notícies, realment, que no ens agradaria comentar, però que s'ha de fer. Moltes gràcies a Jesús Galindo, Josep Maria Félez i Marc Lorenzo, els tres, per ser avui aquí amb nosaltres. Us esperem dilluns de la setmana vinent. Bona setmana i bona castanyada.
Igualment.
Gràcies.
Adéu-siau. Igualment.
Sant Cugat a fons, el magazín.